Molt bé, moltes gràcies. Anem a començar aquest acte entranyable, la darrera lliçó de l'estimada Maria Àngela Vilallonga. Benvolguda Maria Àngela, benvolguda consellera de Recerca i Universitats, presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, degà de la Facultat de Lletres, doctora Mita Casacoberta, amigues i amics, comunitat universitària, societat civil, moltes gràcies per aplegar-vos avui en un dia esplèndid després de unes nits molt fredes aquí al claustre i aquesta magnífica sala Pep Nadal de la Facultat de Lletres i Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Una última lliçó és en aparença un comiat, però al mateix temps és una confirmació. Per un costat, és a dir, d'alguna manera és dir adeu a l'activitat acadèmica, però per l'altre és deixar constància de la feina feta, de l'esforç esmerçat, dels anys de dedicació a la docència i a la recerca universitària. És d'alguna manera, per tant, la constatació d'un llegat. La mateixa Maria Àngela, en el seu compte a les xarxes, esmentava aquest adéu. Puc recordar-vos que un 19 de gener va néixer Prudenci Bertrana i Paul Cézanne, deia Maria Àngela. Però per a mi el 19 de gener serà a partir d'avui el dia que vaig fer la darrera classe de llatí a la universitat. Tot arriba, fa fred i el sol ja travessa els núvols. Això deia la Maria Àngela Vilallonga a les xarxes socials en la seva darrera classe el 19 de gener. No és casual que la Maria Àngela ajuntés en aquest missatge un escriptor i un pintor, perquè d'alguna manera reflecteix la seva estima pel cultiu de l'esperit de la persona, des de l'escriptura i les arts, des de les humanitats, des de la cultura. Per l'altra banda, el sentit de fer una darrera classe és també reafirmar les inquietuds intel·lectuals del professor o professora, concentrats en una sola sessió, com l'essència del perfum més preuat. I representa, per tant, una reflexió sobre totes les classes dutes a terme al llarg d'una carrera acadèmica. I són presents, per tant, en aquesta darrera lliçó, encara que alguns hi siguin de manera simbòlica, tots els estudiants que han passat per les teves aules, totes les lliçons comentades, els treballs, els viatges, les experiències, els debats, i és representada la teva generositat vers l'aprenentatge i vers els teus estudiants. L'última lliçó és finalment un reconeixement. El reconeixement que fa la institució, en aquest cas la Universitat de Girona, a la persona, a la feina honesta i continuada, a la feina ben feta, en ple convenciment de la necessitat de les humanitats per fer front als grans reptes d'aquest convuls segle XXI. En aquest punt, si em permeteu, em sembla pertinent fer una referència al nostre darrer honoris causa. En Pere Portabella ens parla del desballestament d'Europa. Diu Portabella, s'enfonsa perquè quan hi van pensar només van tenir en compte la política i l'economia. Ningú va parlar de la cultura i així ha condemnat Europa a la desintegració que ara vivim. Més a prop, a casa nostra tenim constatacions contínues que el nostre país, la pròpia llengua catalana, viu en èpoques de penúries i dificultats. I com és possible que no ens adonem, o el que seria més greu, com és possible que adonant-nos no fem res al respecte? Senyores i senyors, necessitem invertir en cultura i en humanitats i posar-les al centre del creixement intel·lectual de les nostres filles i fills. Necessitem multiplicar l'acció transformadora de persones com la Maria Àngela. La seva vocació, la seva voluntat d'ensenyar, de divulgar, de comprometre la societat en els mateixos ideals humanistes que ella conrea. Com ha fet? I gràcies a la seva generositat, seguirà fent com a professora emèrita de la Universitat de Girona, meritatge que va aprovar a proposta meva amb l'acompanyament del departament, també de la facultat, en el darrer Consell de Govern. Proposta que fou, doncs, per tant, presentada i aprovada per assentiment de la sala, l'assentiment de tot el Consell de Govern de la Universitat. Per tant, moltes gràcies també per continuar fent aquesta feina com a professora emèrita. feina que revertirà en benefici de l'UDG. A través de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent, amb rutes literàries, amb les lliçons d'aquesta càtedra, amb tantes altres iniciatives que relliguen cultura i país i que ens informen d'on venim i quin és el futur que podem desitjar. Perquè, en definitiva, la Maria Àngela forma part d'aquesta generació de professores i professors que reivindiquem, aquesta llista de professores i professors que han estimat la llengua catalana i el projecte nacional, basat en el pòsit de la cultura, el pòsit que ve dels clàssics i que arriba fins als nostres dies. La figura de la doctora Vilallonga representa una manera de fer universitària i de ser com a persona que també es preocupa pel món on viu. No només el que passa a les aules, sinó el que succeeix arreu. Una generació que va dedicar la seva vida a la universitat, una generació que va forjar una nova universitat a base de treballs i de dies, de quotidianitat i de moments preclars. Una universitat que la Maria Àngela estima, i això que dic queda refermat amb la donació de part del seu fons personal a la Biblioteca de la Universitat de Girona. I una universitat, Maria Àngela, que t'estima. Són tants moments, són tants dies, tanta universitat, tan pòsit, que haig de lamentar profundament que per aquelles qüestions sobtades de la vida que ens fa humans no pugui quedar-me per escoltar la teva última lliçó com em tenia previst. Prego que em disculpis, només em consola haver-te pogut adreçar aquestes paraules de benvinguda en aquest acte tan entranyable avui aquí a la facultat. Com deia, per tants moments, per tants dies, per tantes coses, per totes elles, moltes gràcies, Maria Àngela, i espero doncs, que aquest acte t'ompli el cor, que és el que desitgem tots com a universitat, persones com tu que han dedicat tota la vida professional a la Universitat de Girona. Moltes gràcies.
Maria Àngela, benvolguda consellera, benvolguda presidenta del Consell Social, benvolgut rector. Per diverses circumstàncies em toca doncs, una mica, m'encarregaré de portar doncs, el seguiment de l'acte. En primer lloc, voldria doncs, agrair a tothom la vostra presència en aquest acte, que per una banda doncs, demostra que després de la pandèmia la universitat continua viva, fa goig veure doncs, aquesta sala plena i fa goig doncs, això doncs, que puguem entre tots doncs, fer aquest comiat entranyable doncs, a la Maria Àngels. Són 48 anys de docència que comença doncs, al Col·legi Universitari de Girona, segueix doncs, el seminari, arriba doncs, aquí a la facultat, quan es crea la Universitat de Girona, i des de llavors doncs, ella sempre ha estat doncs, aquí fent classes. No només fent classes, jo diria doncs, que la Maria Àngela ha sigut sempre una professora activa, és a dir, sempre que li han demanat qualsevol cosa doncs, l'han tingut al nostre costat. Els 4 anys que porto com a degà doncs, ha vingut moltíssimes vegades, hem fet moltes reunions per parlar de qualsevol cosa i aleshores sempre ha sigut un suport. Per això doncs, voldria doncs, agrair molt doncs, a tota la tasca que has fet doncs, per aquesta facultat i pensar doncs, que a partir d'ara doncs, encara doncs, continuarem. Com a professora emèrita, des de la càtedra, i parlàvem abans de començar que la Maria Àngela jubiles, però que malgrat això doncs, hi ha moltes coses que tenim pendents i que continuarem tirant endavant. Voldria passar la paraula doncs, a la professora Mita Casacoberta, que és l'encarregada doncs, de fer la glossa doncs, a la Maria Àngela. Mita.
Bé, moltes gràcies. Estimada Maria Àngela Vilallonga, amigues i amics, un record per començar. La primera imatge que em ve a la memòria pensant en la Maria Àngela és el hall del seminari, a l'aleshores Col·legi Universitari de Girona. Jo devia fer primer de Filologia Catalana. Vaig començar el setembre de 1982 i era el vespre. Les classes eren a la tarda i o bé ens sortíem o estàvem esperant per entrar a la classe següent. Per qui no hagi estat a l'edifici del seminari abans de la reforma que se'n va fer fa uns anys, el hall era molt espaiós i a part de la consergeria hi havia, espero que no sigui un fals record, butaques per seure abans d'endinsar-nos en els passadissos que portaven a les aules. Des d'una d'aquestes butaques, on devíem estar comentant la jugada amb els companys i companyes de classe, recordo una noia rossa, amb els cabells llargs i pentinats cap enrere, deixant a la vista un front ample i lluminós. Estava parlant amb un dels nostres professors a l'entrada del seminari, a punt de sortir-ne. Recordo la vivacitat de l'expressió i, sobretot, l'elegància d'aquella jove professora, accentuada per un magnífic abric de color malva o grana que li arribava gairebé fins als peus. Jo encara no l'havia tinguda com a professora, però sabia qui era. I sabia també que el curs següent no m'escaparia de matricular-me a l'assignatura de primer de llatí. Com que vaig decidir tard de fer la llicenciatura de Filologia Catalana, havia fet el COU mixta, Història de l'Art i Matemàtiques, i no sabia ni un borrall de llatí, per la qual cosa vaig preferir matricular-me a aquella assignatura tan difícil a segon. Del contacte directe amb aquella professora que s'havia de produir finalment el curs següent, val a dir que ja no en recordo la indumentària, sempre impecable, sinó l'amenitat, la passió i l'eficiència de les classes de llatí i la capacitat de la professora Maria Àngela Vilallonga d'infondre't confiança davant d'una matèria que jo sabia que era imprescindible per poder fer la carrera que volia fer i que encara no sabia cap a on s'encaminaria, però que se'm representava com un repte inassolible. I no només confiança, sinó fins i tot m'atreviria a dir entusiasme, que és el que sentien els meus i les meves condeixebles que ja feien el llatí de segon, quan jo feia tot just el de primer, davant l'organització per part de la Maria Àngela d'un certamen poètic al llatí on estaven convidats, obligatòriament cal dir-ho, a participar-hi amb composicions pròpies al llatí. D'aquell certamen on vaig assistir purament com a públic, recordo els discursos en llatí de l'enyorat Modest Prats, un discurs solemne, i de la mateixa Maria Àngela, d'una sorprenent naturalitat. Segurament va ser la primera vegada que vaig sentir que no cantar, cosa que encara no m'he atrevit a fer mai, el Gaudeamus igitur. Prometo que aquest serà l'únic record personal que apareixerà en aquesta laudatio de la professora Maria Àngela Vilallonga i Vives, però no m'he sabut estar de fixar un record que aquestes últimes setmanes m'ha anat rondant i al qual finalment he fet cas, ja que em permet estirar els fils principals amb els quals miraré de teixir la malla que sustenta i explica la seva llarga i fructífera trajectòria vital, intel·lectual i professional. Passió, professionalitat, elegància, compromís i continuïtat. Una malla o un tapís, tant se val, dels quals formem part totes i cadascuna de les persones que avui, 4 d'abril de 2022, ens hem aplegat aquí a la sala de graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, a pocs metres del seu estimat Ginkgo Biloba, a punt de florir, per festejar els 48 anys que la professora Maria Àngela Vilallonga ens ha regalat. És en nom de tots vosaltres, amigues i amics, que començo ara sí la laudatio de la Maria Àngela. Professionalitat. En els currículums abreujats que se'ns solen demanar i que trobareu més o menys posat al dia a la pàgina personal de la Maria Àngela Vilallonga, al Departament de Filologia i Comunicació de la nostra universitat, La Maria Àngela es presenta com a doctora en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1983 i catedràtica de Filologia Llatina de la Universitat de Girona. Assenyala que s'ha especialitzat en la literatura llatina del Renaixement a la Corona d'Aragó, sempre en íntima relació amb la literatura clàssica. Afegeix que ha dirigit projectes de recerca sobre les relacions entre els humanistes de la Corona d'Aragó i Europa durant els segles XV i XVI i que ha coordinat el grup de treball Studia Humanitatis, en el qual participen 14 investigadors i investigadores d'Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, Bèlgica i l'Estat espanyol. Ha creat una biblioteca virtual accessible a través del web de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG, on es poden trobar biografies dels principals humanistes catalans i alguns dels seus textos llatins. Ara mateix dirigeix el grup de recerca de patrimoni literari i ha estat investigadora principal dels projectes de recerca sobre literatura i corrents territorials que alimenten de continguts la pàgina web patrimoniliterari.cat, on hi ha allotjat el mapa literari de jocs florals i certàmens literaris i els múltiples itineraris literaris que ha generat la càtedra Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climent de Patrimoni Literari des de l'any 2004. D'entre les múltiples monografies de què és autora, cal destacar Geroni Pau, obres de l'any 1986, dos opuscles de Pere Miquel Carbonell de l'any 1988, la literatura llatina a Catalunya al segle XV, del 1993, Llatí II, Llengua i cultura llatines en el món medieval i modern, de l'any 1998, Johannes Burckhardt, Dietari secret, de l'any 2003, Recrear Rodoreda Romanyà, del 2008, i Noucentisme, Avantguardisme i Model de País, la centralitat de la cultura, de l'any 2018, a més de la coedició amb l'Anna Parera i jo mateixa dels volums La construcció literària del territori, Costa Brava i l'Empordà, del 2018, i Això no és Barcelona, Visions catalanes de Nova York, de l'any 2021. Simultàniament, al llarg de tots aquests anys, el currículum abreujat de la Maria Àngela ens recorda que ha impartit més de 150 conferències i ponències en congressos al nostre país i arreu d'Europa, que ha organitzat més d'una quarantena de cursos, congressos i seminaris i cicles de conferències i que ha dirigit i continua dirigint més d'una dotzena de tesines, tesis doctorals i treballs de recerca. Deixeu-m'ho dir, una trajectòria acadèmica impecable, exemplar, que complementa la seva dedicació en cos i ànima a la docència, sens dubte la seva vocació. Durant els darrers 48 anys, i més que n'hi hauria si fos per ella, la Maria Àngela sempre ha fet classe de llatí i de literatura llatina, però també ha fet assignatures sobre el món clàssic i la cultura del Renaixement i de l'humanisme. I quan ha calgut, perquè els temps i les successives reformes dels estudis hi han portat, ha fet classes de gestió cultural al nou grau en comunicació cultural de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i ha tutoritzat també nombrosos treballs de recerca vinculats als estudis sobre el patrimoni. De vegades em pregunto quants estudiants devem haver passat per les seves classes. Em temo que la Maria Àngela conserva en el despatx totes les fitxes des de l'inici de la seva trajectòria com a docent. Ha conservat els vincles amb tot el professorat de clàssiques dels centres de secundària de les Terres de Girona i de més enllà. Ha participat des del primer moment i de forma continuada a les aules d'extensió universitària de Girona a la Casa de la Cultura i és, ho sé, una de les professores més estimades. Què més es pot dir que no digués ella mateixa en la conferència a l'alumnat de la Facultat de Lletres que es va graduar l'any 2016 amb aquestes paraules. Diu: i aquí em teniu encara, amb l'entusiasme del primer dia. M'emociono cada nou curs amb els rostres i interrogants de vosaltres, estudiants, el primer dia de classe. Em meravello de la vostra avidesa de saber. Em reconforta d'adonar-me del vostre creixement intel·lectual i humà. Desitjo fervorosament poder seguir comunicant-me amb vosaltres, tot i ser vosaltres un any més joves cada any. La passió. La passió i l'entusiasme són el motor que empeny l'extraordinària activitat de la Maria Àngela, allò que li permet engegar múltiples projectes dins i fora de la universitat, però sempre en relació amb la seva feina i el seu compromís com a docent. Només n'esmentaré uns quants d'aquests projectes, que van des de la seva col·laboració amb articles de divulgació a la premsa des del 1981 a la revista L'Estruç, i que ha continuat El Punt, Presència, Revista de Girona, Serra d'Or, La Vanguardia, L'Avui, sense comptar el seu blog personal i els diferents comptes de Twitter que gestiona, fins a la seva recent responsabilitat com a presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana. Així, de la seva col·laboració amb el diari El Punt, voldria destacar el primer article que la Maria Àngela recull en el seu currículum abreujat, dedicat a homenatjar Mercè Rodoreda amb motiu de la seva mort. Es titula El meu record de Mercè Rodoreda i va sortir publicat el 14 d'abril de l'any 1983. Va ser segurament el primer dels molts articles, xerrades, cursos, conferències, itineraris que ha dedicat a l'autora del Viatge al poble de la mort, un dels textos de Viatges i flors, una de les últimes obres de Mercè Rodoreda, publicada l'any 1980, escrit a la casa de Romanyà de la Selva, que, com diu la Maria Àngela en el seu blog, aquesta casa, diu, la vam viure 30 anys, de fet i intensament, i que ara, ben segur, continua revivint en la ment. D'altra banda, a la revista Presència, la Maria Àngela hi va publicar la sèrie Arbres, una secció setmanal fixa des de l'octubre de 1984 fins a l'abril de 1985, que es convertirà amb el mateix títol en el primer volum de la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona, publicat el 1986, aquesta col·lecció encara dura en aquests moments, dirigida per Joan Lluís Lluís. Aquest és l'inici de la reflexió sobre la relació entre literatura i paisatge que fa la Maria Àngela i que va culminar, en primer lloc, en la publicació el 2003 de l'Atles Literari de les Terres de Girona, segles XIX i XX, codirigit amb Narcís Jordi Aragó, també tan enyorat, amb qui va mantenir una llarga i continuada col·laboració com a coordinadora i membre del Consell de Redacció dels Fulls de la Revista de Girona entre 1985 i 2008, i editat aquest atles per la Diputació de Girona. I aquesta reflexió sobre literatura i paisatge culmina també en la creació de la càtedra Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climent de Patrimoni Literari l'octubre de l'any 2004. La vuitena de les 40 càtedres de la Universitat de Girona promou estudis sobre els escriptors i escriptores que li donen, l'escriptor i l'escriptora que li donen nom, sobre la influència dels clàssics en la cultura catalana i sobre la relació entre literatura i paisatge, amb la creació d'itineraris literaris, la digitalització de l'Atles Literari de les Terres de Girona i una biblioteca virtual d'escriptors i escriptores gironins. Era de justícia poètica que Maria Àngela Vilallonga acabés assumint fa poc més d'un any la presidència de la Fundació Prudenci Bertrana i que pugui ser per molts anys. El compromís. La mateixa passió i l'entusiasme que caracteritzen la seva trajectòria l'han portada a assumir responsabilitats públiques en el terreny de la llengua, el patrimoni i la cultura. D'aquesta manera, Maria Àngela Vilallonga és membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des del febrer de 2005 i ha estat vicepresidenta de la secció filològica de 2014-2017. A més, ha estat vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans en dos períodes, entre 2010 i 2013 i, a més, entre 2017 i 2019. Des de l'octubre de 2018, és també acadèmica numerària de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i vicepresidenta de la secció de Ciències Humanes d'aquesta acadèmia. També ha format part del Consell de les Arts i la Cultura de Girona entre 2008 i 2011 i finalment ha estat consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya entre el març de 2019 i el setembre de 2020. Per tot plegat, la Maria Àngela ha obtingut diversos reconeixements públics. Ha estat guardonada a Roma amb el Premio Nazionale per l'Ambiente Gianfranco Merli el 2009, va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi el 2016 i també amb la medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic el 2018. L'elegància. L'elegància en les formes de la Maria Àngela prové d'una mena d'ironia bonhomiosa, carneriana, que l'ha preservada fins on ha estat possible del soroll i la violència de la tribuna pública. Viure amb els clàssics no només li ha permès vestir-se un clos en el món universitari, sinó també sortir amb la dignitat intacta del seu compromís amb la societat des de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya en un dels pitjors escenaris de la política catalana contemporània, enmig de les seqüeles del procés i la crisi a tots nivells provocada per l'esclat de la pandèmia global. En aquest context, no és un record personal el que vull reportar, sinó una pura i simple informació per acabar aquest elogi de la Maria Àngela amb un gest que l'honora i que explica fins a quin punt la Universitat de Girona és casa seva. Amb prou feines havia tingut temps d'entendre la notícia, que acabàvem de rebre sobre el relleu de tres consellers de la Generalitat, entre els quals hi havia la consellera de Cultura, que la Maria Àngela ja em trucava per preguntar-me si suposaria un problema, si ens suposaria un problema que tornés a la universitat, cosa que va poder fer, superat un important entrebanc de salut, amb renovades energies i amb molta més experiència humana i professional i una saviesa que confiem continuar aprofitant durant molts anys més amb la concessió de l'emeritatge que fa unes setmanes el Departament de Filologia i Comunicació va acordar de sol·licitar al rector i que, com ell mateix ha anunciat, és ja una realitat. I la continuïtat. Perquè si hi ha un element que destaca en el teixit creat per la professionalitat, la passió, el compromís i l'elegància de la Maria Àngela és la continuïtat. La sagrada continuïtat que deia Eugeni d'Ors i que la Maria Àngela ha convertit deliberadament en un dels eixos de la seva trajectòria vital i professional. No sembla pas cap casualitat que la Maria Àngela, que va ser alumna de Dolors Condom, la primera professora de llatí dels estudis universitaris a Girona, la convidés a la primera de les lliçons de la càtedra organitzades per la càtedra Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent, el 2012, ara fa justament 10 anys. Que avui, 4 d'abril de 2022, celebrem els 10 anys de les lliçons de la càtedra amb la lectio última de la Maria Àngela, cal interpretar-ho com una més de les lliçons de continuïtat que ens ha regalat i ens continuarà regalant la Maria Àngela, Vilallonga i Vives, la nostra professora. Moltes gràcies, Maria Àngela.
Bé, moltíssimes gràcies a la doctora Mita Casacoberta per aquesta audició de la Maria Àngela Vilallonga, i ara sí doncs voldria demanar doncs a la Maria Àngela doncs que pugi doncs aquí i que ens situegi per fer doncs l'esperada lliçó. L'esperada lliçó porta per títol Els treballs i els dies. Els treballs la Mita ens els acaba d'explicar i són molts. I els dies són 48 anys de docència doncs, aquí a la universitat. Maria Àngela.
Bé, tot això que estic fent és per aturar les emocions d'aquesta laudatio que ha fet la Mita Casacoberta, que en fi, no podia desitjar res millor que fos la Mita i que aquestes paraules que m'has dirigit. Moltíssimes gràcies. Bé, i gràcies a tots per ser aquí, per acompanyar-me en aquest dia. Gràcies al rector que ha hagut de marxar, perquè la vida és una gran guionista i ens ha preparat un canvi de guió. Gràcies, Degà. Gràcies, Mita, ja t'ho he dit. Gràcies, Anna, que no et veig, però sé que ets aquí, que ets la guspira i el factòtum de tot plegat. I gràcies a tots vosaltres. Us confessaré que em feia respecte preparar aquesta darrera lliçó, perquè recordo vivament les situacions similars que van viure dos amics admirats, estimats i enyorats. El 29 de maig de 2002 vam inaugurar aquesta sala de graus de la Facultat de Lletres amb la darrera lliçó de Modest Prats. Jo mateixa em vaig fer la glosa des d'aquesta mateixa tribuna. En Modest va parlar de la paraula i les paraules, un text preciós que portava escrit. Va haver d'acabar la seva intervenció sense poder llegir perquè se li van extraviar els papers. Van patir. Després va venir el que va venir. I la mort, als 77 anys, el 29 de març de 2014. El dimarts 30 de setembre d'aquell mateix any, 2014, Carles Miralles va fer la seva darrera intervenció a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, en l'homenatge que li vam dedicar a motiu de la seva jubilació. Feia 5 mesos, el 6 d'abril, havia patit un ictus. Tenia 69 anys i va morir el 29 de gener de 2015, als 70 anys. Estic agraïda, molt agraïda, a tot, d'haver pogut arribar fins aquí. L'any 1944, Paul Morey identificava unes estructures temàtiques a les bucòliques de Virgili que coincideixen amb unes correlacions numèriques quasi increïbles que avui preteriré. En destaquen els grans temes de la literatura universal, presents en aquesta obra primera de Virgili, les proves sofrences de la terra i les proves sofrences de l'amor. Virgili dedica 2 de les 10 composicions que formen l'obra a reflexionar sobre el patiment que suposen les guerres, l'haver d'abandonar les terres, la pàtria a causa de les guerres, els dolors de la història, el drama col·lectiu, i 2 d'altres a glossar el patiment de l'amor no correspost o tot just el patiment per aconseguir l'amor, el drama personal. Les altres peces del recull presenten així mateix una doble temàtica que suposa una superació de les sofrences, ja sigui a través del que Morey anomena les músiques humanes, ja sigui a través de les músiques divines. De fet, fa referència a la capacitat de superació que suposen la divinitat o la creació literària i artística per neutralitzar o potser sublimar i així superar les proves sofrences. Les 2 peces del recull que queden fora d'aquests 2 grups de 2 suara esmentats mostren la davallada als inferns a causa d'una mala interpretació de l'amor i l'enaltiment als astres de qui ha reeixit en la superació de les proves, epifania i caiguda. A les bucòliques de Virgili hi ha pastors protagonistes, hi ha pagesos, però també hi ha soldats, Hi ha la vida arcàdica dels poetes, però també hi trobem els estralls de les guerres. Hi ha la natura que humanitza i s'humanitza, i també les bregues entre les persones. Hi ha pèrdues i plenituds, hi ha amors i desamors, hi ha nostàlgies i retrobaments, hi ha supersticions i premonicions, personatges reals i personatges imaginats, hi ha perfecció formal i imatges brillants. Són construïdes amb la precisió i la tècnica de la construcció d'un edifici i són fetes de sentiments i emocions, de raó també. Hi ha déus, hi ha animals, hi ha flors, hi ha arbres, hi ha postes de sol i caigudes de l'ànima i resurreccions. Aquesta obra primera de Virgili conté, doncs, en germen i en essència, no només tot allò que la posterior obra virgiliana ens oferirà, sinó, a més, tota la literatura que s'ha fet i es farà en les seves línies primordials. Virgili és considerat, sense cap mena de dubte, un dels grans autors de la literatura universal. S'ha llegit, s'ha imitat i s'ha homenatjat al llarg dels segles. Dant el va prendre de guia per baixar als inferns a la seva comèdia. Joan Lluís Vives el va fer profeta quan va escriure que el nen que apareix a la quarta bucòlica, que davalla del cel i que és fet a imatge del pare, és anunci de l'arribada del Messies. No en va, les obres virgilianes es van utilitzar com a oracle a l'edat mitjana. Aquest és un exemple conspicu de la vigència de la literatura llatina clàssica al llarg dels segles, però és només la punta de l'iceberg de la influència dels clàssics grecs i llatins en la literatura universal de tots els temps. I així esperem que continuarà sent. Imitar el model i superar-lo o intentar-ho, tot reconeixent el seu mestratge o tot mostrant el rebuig vers el model, vet aquí com s'ha anat escrivint la literatura fins avui. Conèixer la tradició és, doncs, condició indispensable per avançar. La tradició la donem a conèixer a les aules universitàries i el dubte l'esperonem també a les aules universitàries. L'any 1910, un joveníssim Carles Riba, tenia 17 anys, va traduir les bucòliques al català emprant el mateix vers, l'hexàmetre, que Virgili utilitzà. Excel·lí en l'exercici que publicà l'any següent i es disposà a posar en hexàmetres tota l'Odissea d'Homer. Però, mentrestant, va incorporar Virgili a la seva pròpia obra de creació. Amb una ègloga de clara inspiració bucòlica, va guanyar la flor natural dels Jocs Florals de Girona d'aquell mateix 1911, presidits per Eugeni d'Ors. Encara va escriure un parell de poemes més de factura virgiliana i sembla que volia traslladar al català l'obra sencera de Virgili, presentar els 45 versos inicials del primer llibre de les Geòrgiques, també traduïts en hexàmetres catalans, i li foren premiats els Jocs Florals de Barcelona de 1912. I el llibre Nocions de literatura llatina, que va publicar l'any 1917, hi va incloure la seva traducció del passatge de la mort de Dido del llibre quart de l'Eneida. Però Riba tenia la mirada posada també a Grècia i ja el mateix 1910 traslladà al català l'Oda 31 de la poeta grega Safo, aquella oda que descriu els símptomes de l'amor, que Catul recreà en llatí magistralment. Riba ho va fer amb aquestes paraules, cito: «Em sembla igual als déus aquell home qui s'asseu davant de tu i t'escolta de la vora com dolçament parles i rius amablement, la qual cosa m'esbaleix el cor dins el pit, car tot seguit que et miro, la veu tota se me'n va i la llengua se'm paralitza i un foc subtil em corre per sota la pell i no veig res amb els ulls. Hi ha un brunziment dins les meves oïdes i la suor em raja i tota sóc presa de tremolor i devinc més pàl·lida que l'herba i tota semblo que estigui a punt de morir». Acabo la citació. Riba estava enamorat de la senyoreta Pepita Vila i no només va traduir per a ella el poema que acabo de llegir, de la que deia en una carta a l'enamorada que era la més gran poetessa que mai s'hi està del món, Safo, sinó que més el va recrear en un vell poemet trobadoresc de Misèl la Falaguera. I finalment, depurat i en essència, acabaria dins d'una estança l'any 1919, la 32a del primer llibre, aquesta. Tu apareixes. No la roja meravella que per damunt de Magalta fa un súbit llengoteig. No el tremolor que jubla amb venida per pella i la paraula forta esderna amb el busseig. Són, oh amor d'amors, l'essència del miracle, que en seure a prop de tu i oir-te en mi es difon. Oh, sabessis dels pensaments, quin dolç sotrac la turba perplexa ordena darrere el mur del front. I és que l'Oda de Safo va fer fortuna al llarg dels segles, amb centenars de versions o recreacions. Ha estat la font on han begut tants i tants escriptors, entre els quals al segle XIII el Dant de la Vida Nova, quan escriu en la traducció de Maria Àngels Gardella de 2021. És tan gentil i honesta de mirar la dona meva quan algú saluda que tota llengua trem i es torna muda i els ulls no gosen ni sols les guardar. O com la poeta del segle XVI, Louis Labé, i també Pierre Ronsard, Alfons de Lamartine o Marguerite Yourcenar, tot passant per uns versos de la Fèdra de Racine que Modest Prats va traduir així l'any 1999. Quan el veig, m'enrojolo, quedo pàlida i muda, un trasbals em commou i em deixes-me perduda, amb els ulls no m'hi veia, no podia dir res, sentia el cos enfredorit i encès. O per aquestes línies d'un text en prosa que Mercè Rodoreda va titular Per ganes de joc, on llegim. Quan algú que coneixem té un amor, es veu. Els ulls, el gest, la manera de caminar, la manera de riure, la manera tot d'una d'absentar-se, encara que només sigui un segon de tot el que el volta, delata en un cor alterat. Es canvia de conducta. Perquè els símptomes de l'amor que experimentaven els enamorats del segle V abans de Crist no difereixen gaire, o gens, dels que sentien les dones del segle XVI o els jovincells noucentistes de començaments del segle XX. Poden canviar i canvien els escenaris, la decoració, però els sentiments i les emocions segueixen quasi inalterables i expressats en grec, en llatí, en francès o en català produeixen efectes semblants. Vet aquí la continuïtat i la gràcia de la literatura. Dir en paraules noves sentiments vells, fer-nos sentir propers als nostres avantpassats de 1000 o 2000 anys enrere. Hi ha qui creu que, com que tot ja ha estat dit tan bellament pels grecs o pels romans o pels autors del Renaixement, no cal esmerçar esforços a crear obra nova i es dedica a posar al dia i en la seva llengua les paraules antigues, a cultivar l'art de la traducció. Ulls nous per donar veu nova a coses ja dites. I és bo que així sigui. Hi ha qui, en l'obra nova que crea, hi vol fer evident l'homenatge a l'autor admirat que recrea. És el cas dels autors llatins respecte dels grecs, és el cas també dels autors del Renaixement respecte dels autors llatins, és el cas d'autors de tots els temps encara avui, com hem vist, com veurem. En el cas dels autors llatins i dels humanistes del Renaixement, hi ha una voluntat expressa de mostrar la presència de les fonts en l'obra de nova creació. Sense envages, Píndar apareix a les Odes d'Horaci. Les referències a Safo són clares a l'obra de Catul i Lucreci seguirà les passes d'Epicur d'una manera explícita. Així també, Angelo Ambrogini, el Poliziano o Jacopo Sannazaro evidencien la petjada de Virgili o de Lucreci, entre d'altres. És així que els recursos de la imitatio, la contaminatio i la aemulatio caracteritzen la literatura més resplendent del món antic. Imitar no volia dir copiar d'una manera servil i rígida un autor anterior, com tampoc no volia dir posar en llatí allò que ja havia estat bellament dit en grec, encara que també es donà aquesta situació. Imitar, com definiria més endavant el teòric de la retòrica llatina Quintilià, esdevé el resultat actiu de la lectura reiterada. L'obra literària, així, s'ha de concebre com una imitació d'una obra vella que ja existeix, amb la qual cosa la nova obra creada representarà, d'una banda, un reconeixement de l'obra anterior, d'altra banda, participarà de la bellesa de l'obra anterior, i a més intentarà superar la bellesa i la perfecció de l'obra anterior. Queden doncs condensats en la nova obra que neix a partir d'aquestes premisses els tres procediments relacionats abans com a tècniques precises de creació literària en la Roma antiga. La mímesi, que practicaren els autors llatins respecte dels grecs, es reproduirà en els autors posteriors i així cada vegada hi haurà més varietat de models i d'autoritats. Lucreci, Horaci o Sèneca mostren explícitament el procés de creació literària a partir de la imitació de la literatura grega a través d'una metàfora que farà fortuna. Em refereixo a la imatge de les abelles. I dit sigui de passada, avui en el calendari republicà és el dia de les abelles. Continuo amb la lliçó. De la mateixa manera que l'abella xucla el nèctar pol·len de flors diverses del camp i quan arriba el rusc crea productes diferents com cera i mel, en la qual s'hi descobrirà ben tost l'olor de les flors xuclades, així també l'escriptor pretén mostrar en la seva obra la petjada de l'autor que l'ha propiciada. La imitació per ella sola no és suficient, però cal superar el model, la emulatio. Sempre hem d'avançar. Però si no s'aconsegueix de superar-lo, si més no, aconseguirà d'homenatjar-lo. I la polèmica es va produir quan es van trobar aquells que eren partidaris d'imitar una sola obra, un sol escriptor, i aquells altres que, en virtut de la contaminatio, decidiren de barrejar. Va ser Lucreci, el poeta romà nascut a començaments del segle I abans de Crist, un dels primers d'assenyalar amb un text ple de lirisme la manera de fer dels autors llatins a l'hora de crear la seva pròpia obra literària. És el començament del llibre tercer del seu De Rerum Natura. És en la seva invocació a Epicur, on trobem descrit el mètode de treball dels autors llatins respecte dels seus models grecs. Cito. De les tenebres grans d'on feres brollar tan clara llum a tu que pogueres el primer assabentar-nos sobre les coses avinents a la vida, et segueixo, o glòria del poble grec, i poso ara el peu sobre l'empremta que les teves passes deixaren. I no perquè tingui d'alè de rivalitzar amb tu, ans perquè per amor deleixo d'imitar-te. Car, com lluitaria l'oranet amb el cigne. Tal volta el cabrit de membres tremolosos podria igualar en la cursa la força del cavall vigorós. Tu, pare, ets l'inventor de la veritat. Tu, de preceptes paternals, ens sadolles. Dels teus llibres, ínclit, com les abelles que van xuclant arreu del prat florit, nosaltres igualment ens apeixarem de tots els mots auris, auris certament, sempre els més dignes sobre la vida eterna. Acabo la citació. Aquest posar el peu sobre l'empremta de les teves passes i aquest xuclar dels teus llibres com les abelles, aquestes metàfores tan plàstiques sobre la imitació dels clàssics, ben aviat van fer fortuna en la mateixa literatura llatina. Horaci va agafar la penyora de Lucreci i en una de les seves odes reconeix el seu deute amb el poeta líric grec Píndar d'aquesta manera. Cito. El qui vol Iulus imitar Píndar s'enlaira amb unes ales enganxades per obra de Dèdal amb cera i acaba donant nom a un mar de color de vidre. Com un riu que baixa d'una muntanya i que els aiguats han acrescut per damunt dels marges que li són ben coneguts, així Píndar borbolla i flueix incontenible amb la seva paraula pregona i es fa mereixedor del llorer d'Apolo. El que és jo, com té per costum de fer l'abella del Matinus que s'afanya a libar el dolç nèctar de les frígoles, poca cosa com sóc, voltejo per l'espessor del bosc i per les riberes de Tíbur, abundosa d'aigua, i elaboro poemes treballosos, operosa Carmina. Acabo la citació. La dificultat d'adaptar els metres pindàrics a la manera llatina és el tema d'aquest poema en el qual podem adonar-nos que Horaci fa servir el mateix símil de l'abella que ja havia utilitzat Lucreci per mostrar el procés de creació literària que s'havia imposat entre els autors llatins i també per al procés de creació artística, creació en general, al servei de la imitatio. És com explica Sèneca en una de les seves lletres a Lucili, on diu clarament, cito, cal imitar com sol dir-se les abelles, les quals volten d'ací d'allà i escullen les flors més pròpies per fer la mel, i després disposen i distribueixen tot el que han recollit en bresques. Però per no ser emmenat fora del meu objecte, et repeteixo que hem d'imitar aquestes abelles separant tot el que hem arreplegat en diverses lectures, car les coses ordenades es conserven millor, fonent després en una sola sabor totes les coses copsades mitjançant la cura i l'enginy de la nostra intel·ligència, talment que, ni que aparegui d'on han estat copsades, es vegi ben clar que tenen un ésser tot diferent del que allí tenien. Faci això la nostra ànima, oculti tots els elements de què s'ha nodrit i mostri solament allò que n'ha elaborat. I encara que et surti la retirada a algú que t'hagi entrat pregonament per l'admiració, vull que li retiris com un fill, no pas com un retrat. El retrat és una cosa morta. Acabo la citació. El text il·lustra nítidament la manera de fer dels autors clàssics. Sèneca, a més del símil de les abelles, introdueix una nova metàfora per mostrar el procés de creació literària. Una obra ha de semblar-se als seus models com un fill a un pare, no com un retrat, còpia exacta de l'original. L'ús de tòpics, de juntura o dels recursos de la imitatio i la contaminatio són peces claus per explicar i entendre la composició humanística del Renaixement. Així, al segle XV, Lorenzo Valla, al prefaci del llibre quart de les seves elegàncies, afegeix un exemple més a la definició d'aquests conceptes. Cito. Els antics teòlegs em semblen abelles que, volant per pastures remotes, han creat mels dolcíssimes i ceres amb una art admirable. Els moderns, en canvi, els trobo molt semblants a les formigues que amaguen dins dels seus caus els grans robats al veí. Jo, pel que em pertoca, no només prefereixo ser abella abans que formiga, sinó que, a més, prefereixo militar sota el comandament de la reina de les abelles abans que ser cap de l'exèrcit de les formigues. I confio que els joves de bon senderi aprovaran això, perquè cal desconfiar dels vells. Acabo la citació. No m'entretindré ara en la qüestió de la polèmica repetida en diversos moments de la història entre vells, antics i moderns. Només recordaré que per a la literatura d'aquestes èpoques reculades que repasso, l'originalitat consistia en un retorn als orígens, als antics. Tornem a l'obra de Virgili. El projecte literari de l'autor de Màntua es basa en l'obra grega antiga. Teòcrit i els seus idilis són el model per a les bucòliques. Hesíode i la seva obra Els treballs i els dies ho és per a les geòrgiques. Homer i les seves Ilíada i Odissea són la font de l'Eneida. Un projecte literari vestit sobre la literatura grega anterior que fa bons aquells recursos que van caracteritzar la literatura més resplendent de la Roma antiga. Un projecte literari que sembla que Virgili concep des de la seva primera obra pels indicis que ens va donant a les bucòliques. Voldria aturar-me en només tres versos, un de cadascuna de les seves tres composicions. Probablement, un dels hexàmetres més coneguts i repetits de les bucòliques sigui el 69 de la desena Ègloga, que diu així: «Omnia vincit amor». Et nos quedamus amori. Tot ho vens l'amor i nosaltres cedirem davant l'amor. És el darrer vers del Parlament de Gal·lus, quasi al final de la peça que clou el recull. El poeta Gal·lus, protagonista d'aquesta ègloga, pateix per un amor no correspost i s'emplany. La natura tota sempre usà amb ell mateix. Però com que té present que el déu de l'amor no sap entendrir-se per a les dissorts dels humans, es declara vençut per l'amor. A les Geòrgiques, la segona obra cronològicament parlant, Virgili va recrear aquest vers de l'Ègloga desena, adequant-lo a la temàtica de la nova composició. L'obra és un cant al treball del camp i al camp. I així, a l'hexàmetre 145 del primer llibre de les Geòrgiques, no és l'amor qui ho vens tot, sinó el treball improva. Travail opiniatre, que dirien els francesos, en el que es persisteix malgrat les dificultats. Diu així: labor omnia vincit, labor omnia vicit improbus et duris urgens in rebus egestas. El treball aferrissat ho vencé tot, alhora que la fretura que apressa en les circumstàncies dures. Perquè és justament aquest mot, labor, el que defineix la segona obra de Virgili, que pren com a referent els treballs i els dies d'Hesíode. Si l'Arcàdia on viuen els protagonistes de les bucòliques representaria la vida a l'edat d'or, la ruralia de les geòrgiques representaria la segona de les edats, l'edat de plata. El treball apareix després de l'edat d'or, és Júpiter qui el porta i és necessari per al progrés i per a les arts. Justament, en la darrera ègloga, apareix per primera vegada a les bucòliques el mot labor i ho fa en dues ocasions, com si ens anticipés aquesta obra, com si fos el nexe entre les bucòliques i les geòrgiques. El darrer llibre de les geòrgiques és dedicat a les abelles, tan presents en la creació literària antiga com hem vist. I és que la vida de les abelles és no només el model a imitar per a la creació literària o artística, sinó també per a la societat ordenada. El treball i les abelles, fonaments de la creació, representada aquí també pel relat sobre Orfeu i Eurídice. Orfeu, el primer cantor del món antic, el poeta per excel·lència, és víctima de la seva follia amorosa, com el Galus de la desena ègloga. Elogi i crítica del gènere bucòlic a la desena ègloga. Elogi i crítica del gènere didàctic al quart llibre de les geòrgiques. Ja arribava el moment d'entomar la composició d'una obra en un gènere, l'èpic, que era el cimal de la creació literària de la literatura llatina. Montaigne va qualificar les geòrgiques com «le plus accompli ouvrage de la poésie». És l'obra que va ocupar els anys centrals de la vida del poeta, l'obra de maduresa que va veure publicada en vida, a més de la primera, les bucòliques, no així l'Eneida. Del protagonisme de l'amor a la primera obra, el protagonisme del treball en la segona, per acabar finalment el protagonisme de la pietas en la tercera. Així és, a l'Eneida, qui ha vençut el dur camí per arribar fins als inferns, el llibre sisè, és justament la pietas d'Eneas. I llegim, «Wicit iter durum pietas». La teva pietas ha vençut la duresa del camí. És Anquises, el pare d'Eneas, el que pronuncia aquesta frase del llibre sisè, en veure que el seu fill finalment ha arribat als estatges infernals. No són ni l'amor ni el treball els que aconsegueixen de fer conèixer les causes de les coses. És la pietas a la qual no s'hi pot arribar sense els altres dos, sense haver viscut els altres dos. El camí dur per arribar al coneixement, per arribar a conèixer les causes de les coses, recordem aquell vers de l'inici de l'obra «Felix qui potuit rerum cognoscere causes», el camí dur, deia, l'ha vençut la pietas d'Eneas. I així ens endinsem en el mot pietas, que tants mal de caps porta a l'hora de voler dir-lo en català, 20 segles després que l'utilitzés Virgili, amb un munt de llast que hem acumulat i que ha fet variar la semàntica del mot. La pietas virgiliana l'exemplifica a la perfecció la imatge que Virgili ens dona d'Eneas quan surt de Troia. El príncep caigut, que té la missió divina, el fat, el destí, de fundar una nova Troia en un lloc que encara desconeix, porta el seu pare ja vell a coll, el seu fill petit de la mà i a l'altre braç porta les imatges dels déus de la llar. L'heroi esdevé el pietós Eneas, aquell que reverencia els seus ancestres, el pare, els seus successors, el fill, els déus, el fil de continuïtat genealògica i els déus que infonen la vida als mortals. Vet aquí la pietas que exemplifica Eneas, la responsabilitat, la reverència, el respecte, l'estima per allò que representa la humanitat, l'haver superat les proves de l'amor i de la terra a través del treball ímprobe. Tot això acaba aportant la pietas a l'ésser humà, el mortal que és Eneas, destinat a refundar Troia. Eneas acaba victoriós la seva missió, el seu fat, acompleix el seu destí. Però abans de lliurar-se al darrer combat amb Turn, del qual en sortirà vencedor, dirigeix aquestes paraules al seu fill Ascani Iulus. Disque puer virtutem ex meu erumque laborem, fortunam exaliis. Aprèn, fill meu, de mi la virtut i els treballs veritables, d'altres la bona sort. L'evolució de Virgili al llarg de les seves obres és l'evolució de l'ésser humà en les seves edats, tres, perquè són tres les obres que ens va deixar, si pretenim les peces de l'apèndix virgiliana, i l'evolució també de les edats del món. Els fats guien el que es deixa guiar, arrosseguen el que no es deixa, diuen aquells versos de Cleantes que Ciceró va traslladar en llatí i va recollir Sèneca en una de les seves lletres a Lucili. Virgili, com Enees, es va deixar portar pel destí i ell mateix va ser després guia per a tants. Cito, també a mi em guiava la mà de Virgili, la pietat, la música dels mots, escriví Maria Àngels Anglada a l'inici del poema Sarajevo l'any 1996. També m'ha guiat a mi en aquesta darrera lliçó. M'he deixat portar i us he volgut portar per les seves paraules. Les he transmès així, com heu escoltat, perquè cada circumstància de la vida ens fa veure d'una manera determinada les paraules dels clàssics que ens acompanyen. Gairebé no he parlat d'Horaci, ni de llocs i literatura. La tria de les paraules m'ha anat portant per altres camins, que he revisitat a la llum del moment que visc. Fa anys, un amic es formulava i em formulava un seguit de preguntes sobre el seu, nostre, amor pels clàssics. Aquestes. Què ens fa llegir els llibres antics? Per què intentem comprendre les opinions dels nostres avantpassats? El seu llenguatge pot expressar idees que hem perdut en l'entretant? Els seus criteris de bellesa són propers a allò que cerquem en la vida? Ja que hi havia menys fets coneguts en el seu temps, la seva saviesa és més profunda? El diàleg amb els escriptors dels segles passats és més fàcil perquè ells ja ho han dit tot i no poden respondre? O bé és per eixamplar la nostra dimensió del temps més que no pas les dimensions de l'espai que ens submergim en el passat? Si he tingut un objectiu convençut a la vida, aquest ha estat el de donar a conèixer la llengua llatina als autors antics, establir un diàleg amb ells i mostrar el diàleg que s'hi ha establert al llarg dels segles. Intentar ser la baula resistent d'una cadena que s'entesta a mantenir vives unes llengües i un món que es troben en l'origen de la nostra llengua, de la nostra cultura, de la nostra vida. Perquè la nostra de vida no circumscriu els anys que la vivim cadascun de nosaltres, sinó que s'afegeix a aquest eixamplament de la dimensió del temps. El llegat de Roma és també el llegat de Grècia, ja ho va dir Horaci. Grècia captiva captivà el seu vencedor superb i introduí les arts al faristes clàssic. I encara ho reconeixia al segle XIX el poeta Schiller. Deia, tots som grecs, les nostres lleis, la nostra literatura, la nostra religió, les nostres arts tenen el seu origen a Grècia. Sense Grècia, Roma, la mestra, la conqueridora, la metròpoli dels nostres avantpassats, no hauria difós amb les seves armes la il·lustració i encara seríem salvatges o idòlatres. Ja heu vist que he pres el títol d'aquesta darrera lliçó del de l'obra d'Hesíode, el qual, al segle VIII abans de Crist, va escriure Els treballs i els dies. Tot i que sembla que no es pot atribuir a Hesíode la segona part del títol, els dies, la tradició va unir amb dos substantius plurals que han persistit en títols destacats de la literatura universal. La primera part del títol varia, però els dies hi són sempre, en les recreacions que vindran després. Només em vull recordar un d'aquests títols d'aquestes recreacions. L'any 1896, Marcel Proust el va utilitzar en la seva obra Le plaisir et le jour. El menciono perquè també podia haver estat aquest el títol de la meva lliçó d'avui. Han estat verdaders plaers els meus treballs i els meus dies a la Universitat de Girona. La Universitat de Girona m'ho ha donat tot i jo sempre he sabut que volia donar-li tot. Vull expressar el meu agraïment a tots els meus professors de tota la vida, però especialment els de llatí, els que ho van ser a l'Institut Jaume Vicens Vives, al Col·legi Universitari de Girona, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Vull donar les gràcies també a tots els meus estudiants d'aquests 48 anys. En conservo les fitxes, sí. Però estan molt ben guardades. A tots els meus estudiants d'aquests 48 anys, els que recordo i els que tinc guardats en el tresor dels sabers oblidats. Amb tots he anat aprenent el camí de la vida acadèmica i personal. Molts, des de fa anys, són col·legues meus, com la Mita. Molts han esdevingut amics, també com la Mita. I és un gran goig. Gràcies pels vostres records, per les vostres paraules amigues. També vull donar les gràcies a tots els que m'he trobat en el camí de la docència, de la recerca, de la gestió en aquesta universitat, que ha estat, és i serà sempre la meva universitat. És casa meva, de debò. Des dels primers anys a la Casa de Cultura fins aquí, tot passant pel seminari, ara Facultat d'Educació. Gràcies a tots. Ha estat un privilegi llegir i rellegir els clàssics i explicar-los any rere any als estudiants. Viure en les paraules llatines amigues i transmetre-les generació rere generació. No només he pogut gaudir de la relectura, sinó també de l'experiència de tantes primeres lectures de tant jovent que ha passat per aquestes aules. Ensenyar, investigar, treballar durant 17.520 dies. Estic contenta que aquesta meva darrera lliçó sigui el primer acte, i si no ho és, ja em deixareu pensar que sí, en aquesta sala de graus ara batejada amb el nom de Pep Nadal, puntal d'aquesta institució. Els meus pares són en l'origen de tot plegat i els tinc sempre amb mi. Amb en Josep fa anys que compartim camí en aquesta caravana de la vida. La meva neta, que ho sap, la Brunilda Elionor, ha nascut i creix a la casa on jo vaig néixer i créixer per la clarividència voluntarosa i afortunada del meu fill Borja i la seva dolça esposa Elisa. Què més puc demanar? Que segueixi així uns quants anys més. Gaudeamus igitur. Està.
Bé, moltíssimes gràcies, Maria Àngela. En un acte com aquest s'ha de seguir l'escaleta, però sempre hi ha alguna sorpresa que altera l'escaleta. Aleshores, voldria cridar dos companys que volen portar un regal. I, mentrestant, llegiré una mica el significat simbòlic de cadascun d'ells. Ram de flors amb fulles de llaurer. Al claustre hi ha un llaurer. Per això aquest ram també incorpora fulles de llorer. El llorer és l'arbre d'Apolo, déu de la creació literària i artística. Les corones dels poetes es fan amb fulles de llorer. En conseqüència, el ram representa el vincle de la Maria Àngela amb els clàssics i amb la poesia. Ginkgo biloba. És un altre dels tres tipus d'arbres que hi ha al claustre. De tots tres, segurament el ginkgo és el més vistós. A la tardor, quan té les fulles grogues, La Maria Àngela n'ha parlat i l'ha retratat en nombroses ocasions. El ginkgo és una imatge simbòlica del vincle de la Maria Àngela amb la facultat, un vincle que no es perd gràcies a aquest obsequi, encara que el ginkgo que regalem tot just comença a despuntar les primeres fulles. Bé, doncs dintre d'aquest procés de treballs i de dies, doncs també doncs la Maria Àngela ha anat forjant una biblioteca a casa seva. Aquesta biblioteca ara en vol fer donació a la Universitat de Girona i és per això, doncs, per procedir doncs a l'acte de donació de la biblioteca, que demano doncs a la directora de la biblioteca de la Universitat de Girona, Àngels Merino, doncs que ens acompanyi. Aquí mateix, aquí mateix.
Gràcies, doctor Quintana, doctora Vilallonga. Bon dia a tothom. Seria injust agrair-li a la doctora Vilallonga només la donació de la seva biblioteca personal. Més que injust, jo crec que seria un acte d'agraïment incomplet. Atesa la col·laboració i suport que ha prestat des dels inicis a la Biblioteca de la Universitat de Girona, especialment en l'àmbit de dos fons especials. Va ser l'artífex que l'hispanista Robert Brian Tate cedís a la Universitat de Girona un excepcional fons documental sobre l'humanista gironí Joan Margarit i que el doctor Tate acceptés també que la seva biblioteca personal s'incorporés als fons especials de la Universitat de Girona. Aquest fons, recuperant les paraules que el 2004 la mateixa Maria Àngela va dir en l'acte d'investidura del doctor Tate com a honoris causa de l'UDG, aquest fons, dic, ha donat suport a treballs i tesis doctorals sobre la figura i l'obra del cardenal Margarit i ha esdevingut un fons de consulta indispensable per als filòlegs i estudiosos de la historiografia medieval, humanística i moderna. Per altra banda, volem agrair el seu suport i impuls incansable per a donar a conèixer el fons Bertrana, especialment pel que fa a la figura de l'Aurora, suport a noves edicions, exposicions de documents o amb el treball conjunt en el marc de l'Associació Espais Escrits, xarxa del patrimoni literari català, dins la qual, a iniciativa seva, apadrinem conjuntament l'Aurora i en Prudenci. Tasca de suport i difusió que continua també des de la presidència de la Fundació, convocant un nou premi, Aurora Bertrana, que reconeix la traducció d'una obra literària ja publicada i fomentant també la participació de la biblioteca en els fòrums del patrimoni literari organitzats per la càtedra. Per últim, ara sí, expressar-te el nostre agraïment per la donació de la teva biblioteca. La cessió d'aquest fons es va acordar en l'etapa durant la qual la Maria Àngela va ser consellera de Cultura i es va gestionar en col·laboració amb el Departament amb els serveis territorials del Departament de Cultura i la Biblioteca de Catalunya. Com a resultat de l'acord, el fons documental es va cedir a quatre biblioteques en funció de la temàtica: a l'esmentada Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, la Biblioteca Julià Cotiller de Llagostera i la nostra biblioteca. Aquesta disgregació física no impedirà que en un futur es puguin consultar tots els llibres conjuntament. Pel que fa al fons arxiu, amb prop de 4 metres lineals de documentació i cedit íntegrament a la Universitat de Girona, se n'ha fet una primera ordenació per temàtiques i personalitats vinculades a la trajectòria acadèmica de la doctora Vilallonga. Món clàssic, humanisme i llatí, patrimoni literari, Maria Àngels Anglada, Mercè Rodoreda i tipologies, simposis, conferències, correspondència. I es preveu ara mateix continuar la descripció, els treballs amb l'inventari de tota la rica sèrie de la correspondència i la publicació del lloc web del fons en el marc dels fons especials de la Universitat de Girona. Per aquesta generositat i suport al llarg dels anys, et volem donar una reproducció del teu Exlibris, que identifica cada un dels documents donats a les quatre institucions. I també mostrar-te el nostre afecte lliurant-te't una lletra, la B, com a símbol de vinculació de passat, però esperem que també de futur, amb la nostra biblioteca. I conscient de l'efecte que us teniu, ens agradaria molt que aquests presents te'ls lliurés l'Antònia Boix, l'anterior directora de la Biblioteca de la Universitat de Girona.
Bé, moltíssimes gràcies, i per cloure l'acte llegiré doncs un petit text de Cloenda. El dia 3 d'abril de 2013, ara fa 9 anys, Maria Àngela Vilallonga escrivia en el seu blog a propòsit del seu aniversari. Cito la Maria Àngela: "Això no pot ser. Plego de fer anys cada dia. Ara en faré cada 2 anys. El piló creix massa de pressa. Si afegim un any cada any, de fet, proposo que canviem l'estructura dels anys i que a partir d'ara considerem que han passat un any després de 24 mesos i no de 12. Que la lluna s'enfadaran, que s'enfadin, i el sol i les estrelles, més igual. Coherent amb aquesta decisió, us convido a escoltar la cançó del nou aniversari. Fins l'any que ve no penso afegir un any més a la suma d'anys que he anat acumulant fins avui. I així, de cop, tinc la meitat d'anys que diuen que tinc." Ara, després d'escoltar la seva brillant lectio última, no podem fer res més que adherir-nos a la seva proposta i començar a comptar d'una altra manera. Així, els 48 anys que fa que la Maria Àngela Vilallonga fa que comença a donar classes que va començar a donar classes al llavors Col·legi Universitari de Girona, es convertirien en 24, i les aules d'aquesta facultat podrien continuar gaudint del seu mestratge, de la seva bondat i del seu humanisme. Una altra entrada del mateix bloc, però, la Maria Àngela també ens recorda una situació de l'art poètica d'Horaci que l'agrada formular als seus alumnes. Cito: "Tal com els boscatges muden de fulles al pas dels anys, quan les velles han caigut, així mateix uns mots moren de bellesa i uns altres mots, tot just nascuts, floreixen i prenen força com a jovençans. Ens devem a la mort, nosaltres i a les nostres coses." Tenc la cita. És evident que, malgrat els desig, el temps fuig, i potser l'única manera de transformar-ne el ritme és fer-ho des de l'exaltació a la vida, avançant sense decaure, allargant el temps del gaudi i la felicitat, com si aquest fos el signe ferm d'una desitjada eterna joventut. Quan miro enrere, per esbrinar quina ha estat l'extraordinària tasca de la Maria Àngela Vilallonga a la Facultat de Lletres, em trobo sobretot en nombrosos camins oberts, però sobretot voldria destacar-ne 2 per cloure aquest acte. El primer camí té a veure amb el que podríem anomenar el pes de la transmissió. Ella ha parlat de la transmissió dels clàssics, a mi m'agradaria parlar també de la transmissió de la Maria Àngela. Quan l'any 1974 la Maria Àngela va entrar al Col·legi Universitari de Girona, ella no era la primera professora de llatí a la futura UDG. Des de l'any 1969 hi donava classes la Dolors Condom, de la qual la Maria Àngela n'havia sigut alumna i deixeble. Aquells mateixos anys, a Figueres, hi havia una altra gran estudiosa del món clàssic, amb la que tant la Maria Àngela com la Dolors van compartir moltes xerrades, la Maria Àngels Anglada. L'any 2004, la Universitat de Girona va crear la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climents, de la qual la Maria Àngela n'és la directora. La primera lliçó de la càtedra va anar a càrrec de la Dolors Condom. El cercle de mestratges es tancava, però se n'obrien molts altres dedicats a transmetre i expandir el coneixement. La Maria Àngela no ha parat de generar vincles amb les i els joves estudiants, de crear deixebles i admiradores i admiradors, que han acabat sent les seves fidels amigues i amics. A tall d'exemple, podem explicar que el darrer llibre de la Maria Àngela, Això no és Barcelona, Visions Catalanes de Nova York, és una recopilació de textos dut a terme conjuntament amb la Mita Casa Coberta, que acaba d'oferir-nos una brillant laudatio de la Maria Àngela. La Mita va ser-ne la seva alumna i ara és deixeble del seu mestratge. La transmissió és un camí fonamental dins les humanitats. La seva clau no és altra que difondre l'amor a la tradició i la cultura. Voldria també esmentar que l'ànima d'aquest acte ha sigut l'Anna Parera i que l'Anna Parera forma part també d'aquest cercle amb la qual doncs, també han col·laborat i estan treballant constantment en tot el que fa referència al patrimoni literari. El segon camí que ha obert la Maria Àngela és la transmissió de l'amor a la seva facultat. Les pàgines del seu Facebook estan plenes de fotografies del claustre i del seu ginkgo, fins al punt que quan era consellera n'enyorava el groc de les seves fulles a la tardor. A la universitat no ha parat de col·laborar en totes les seccions de la facultat. Fins i tot ha assumit amb èxit la docència en territori històricament allunyats de la seva recerca en llatí o literatura humanista renaixentista, com les classes de gestió cultural o grau de comunicació cultural. Però sobretot no ha deixat de pensar en les relacions entre la universitat i el territori. Aquesta relació s'ha posat de manifest en els seus treballs i recerques en el patrimoni literari que fa uns anys es van concretar en l'Atles Literari de les Terres de Girona, coescrit amb Narcís Jordi Aragó. Des de la facultat, la Maria Àngela ha estat tan capaç de coordinar el grup Studio Humanities amb professors del Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Bèlgica, com els fulls de la revista de Girona. En tot el seu treball hi ha hagut sempre un pont entre la recerca i la divulgació i el servei públic. La primavera de l'any 2019, unes setmanes després d'haver estat nomenada consellera de Cultura de la Generalitat, la Maria Àngela Vilallonga va tornar al claustre de la facultat. Els companys havíem organitzat una rosada en homenatge a Julieta Cortina, estimada conserge que jubilava. Ella va trobar un forat a l'agenda per ser-hi i transmetre el seu efecte. De punt va arribar, va nomenar-la consellera de vida. Fa uns quants dies que penso en aquest gest de transferència de conselleries. La Maria Àngela va establir una comunió amb una persona que, com ella, sempre ha cregut en la força de la vida. Si ara fa 9 anys la Maria Àngela volia que el temps es dilatés, era sobretot per gaudir de més intensitat de tots els plaers que ens dona la vida. I entre aquests plaers hi ha hagut la docència, l'estudi, la recerca, la divulgació, la lectura, l'escriptura, el compromís, el servei públic, el mestratge, la transmissió, la família i l'amistat. És per això que m'agradaria tenir poder de poder investir a la Maria Àngela, juntament amb la Julieta, com a la nostra consellera de vida. Nil sine magno vita labore dedit mortabilus. La vida no regala res als mortals sense un gran esforç, escriví Horaci. Estic convençut que gràcies al teu esforç la vida continuarà regalant-nos moltes coses, fins i tot alguns tresors. Moltes gràcies. Bé, doncs, tot seguit, per celebrar doncs, aquest acte, doncs, us convidem una copa doncs, al claustre. Moltíssimes gràcies.